Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, són les 8.
Occident, t'ofereix els titulars de la jornada.
Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Empatia, sensibilitat i entrega són algunes de les qualitats que comparteix qualsevol llevadora, una especialitat de la infermeria que sovint s'associa al part, però que també té la funció d'acompanyar la dona en tota la seva etapa reproductiva, des de la primera menstruació fins a la menopausa. Amb motiu del Dia Internacional de la Llevadora, que es commemora el 5 de maig, Cugat Mèdia recull el testimoni de dues professionals del sector. La llevadora especialitzada en maternitat, part i criança, Montse Albiol Rodergas, i la llevadora de l'Hospital Mutuat de Terrassa, Carme Monge. Són dos testimonis que poden trobar a www.cugat.cat. El govern de Sant Cugat preveu aprovar inicialment durant aquest 2026 la modificació urbanística que possibilitaria la construcció del nou barri de Can Ametller, el darrer gran àmbit urbanitzable de Sant Cugat. El projecte, que ocupa unes 85 hectàrees, inclou la construcció de 5.500 habitatges nous, 3.200 dels quals de protecció oficial, prop del 60%, la cobertura de la línia ferroviària R8 i la instal·lació d'un intercanviador de ferrocarrils i rodalies al costat de l'Hospital General. La previsió és que el barri estigui acabat al voltant de l'any 2050, tot i que els primers edificis podrien veure la llum a partir del 2030. Respecte a l'avanç de modificació aprovat per l'Ajuntament el 2022, amb el vot favorable de 22 dels 25 regidors del plenari, l'actual projecte ha ampliat el nombre d'habitatges previstos, passant dels 4.000 anunciats pel tripartit als actuals 5.500. L'objectiu, segons ha explicat l'alcalde Josep Maria Vallès, és tancar el creixement de Sant Cugat, mantenint el model de ciutat, i donar resposta a la necessitat d'habitatge assequible que té la ciutat. De fet, amb la construcció dels 3.200 habitatges protegits de Can Ametller, s'arribaria a la fita del 15% d'habitatge assequible al municipi. Tenint en compte que es calcula que un habitatge està ocupat de mitjana per 2,5 habitants, Sant Cugat podria créixer en uns 13.000 habitants amb la urbanització de Can Ametller. La primera fase de construcció s'iniciarà amb la cobertura de les vies del tren de la R8. Aquest espai esdevindrà l'eix central del barri amb una avinguda de 100 metres d'ample, amb espais reservats per al transport públic i rodat i amb zones reservades a l'activitat terciària i l'ús residencial. Els promotors del barri seran els encarregats d'assumir el cost del cobriment de les vies, mentre que l'intercanviador, que, com us dèiem, estarà ubicat a tocar de l'Hospital General, és responsabilitat del Ministeri de Transport i Mobilitat del Govern espanyol i de la Conselleria de Territori de la Generalitat de Catalunya. De fet, el projecte de l'intercanviador ja compta amb una dotació econòmica de 36 milions d'euros aprovada el passat octubre. La Festa Major de Sant Cugat d'aquest 2026 tindrà lloc entre el 25 i el 29 de juny. Com marca la tradició, el pregó donarà el tret de sortida a la gresca. Enguany, aquest discurs anirà a càrrec de la santcugatenca Gemma Puig, meteoròloga de 3CAT. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, aquest diumenge a les xarxes socials. Berguedana de naixement, però santcugatenca d'adopció, Puig és llicenciada en física i s'ha convertit en una de les professionals més populars de la televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio amb les seves cròniques del temps. És l'única dona de l'equip de meteoròlegs de la televisió i la ràdio públiques. Més notícies. L'esplai Pica-Roca vol tenir un espai propi i estable on desenvolupar la seva activitat. L'entitat, que aquest any celebra 4 dècades de trajectòria, ha protestat aquest dissabte davant de l'Ajuntament per exigir un local digne que garanteixi la continuïtat del projecte. En un comunicat, l'Esplai defensa que presta un servei educatiu i social al poble i que, per tant, el consistori hauria de facilitar unes instal·lacions adequades. No estem demanant un cap luxe, segons apunten. Actualment, l'entitat desenvolupa l'activitat a la Unió Santcugatenca, un espai amb el qual se senten còmodes, però que consideren insuficient per cobrir totes les seves necessitats. L'Esplai compta actualment amb entre 70 i 80 infants i joves d'entre 6 i 17 anys i una assemblea de 22 monitors. I els castellers de Sant Cugat celebraran Sant Ponç aquest cap de setmana, coincidint amb el 30è aniversari de la colla. Entre aquest divendres i diumenge, els gausacs preparen diverses activitats amb el plat fort diumenge a la plaça d'Octavià, la 18a diada de Sant Ponç. Dissabte també hi haurà una cita destacada amb l'actuació castellera a la plaça de Barcelona. També han programat concerts, àpats populars i activitats per a tota la família. A més, el Sant Ponç d'enguany representa la primera gran actuació casa per als nous caps de colla, Marina Ponç i Miquel Torregrossa. I acabem explicant-vos que el Gimnàstica Sant Cugat ha finalitzat en el lloc número 23 a la Copa del Món, disputada aquest cap de setmana a França. Un total de 29 equips de 15 països diferents han disputat la cita mundialista. L'equip santcugatenc ha apostat per una coreografia del nou àlbum de la cantant Rosalía. 8 gimnastes de les 13 que integren el conjunt han participat en les diferents actuacions. La responsable d'estètica, Tania Muller, ha destacat la bona feina de les gimnàstiques que han creat aquest equip després d'algunes temporades sense competir. Segons ha explicat, el repte proper és classificar-se per la nova Copa del Món que es disputarà a mitjans de juny a Kazajstan. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, el recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast, Sant Cugat.
Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Empatia, sensibilitat i entrega són algunes de les qualitats que comparteix qualsevol llevadora, una especialitat de la infermeria que sovint s'associa al part, però que també té la funció d'acompanyar la dona en tota la seva etapa reproductiva, des de la primera menstruació fins a la menopausa. Amb motiu del Dia Internacional de la Llevadora, que es commemora el 5 de maig, Cugat Mèdia recull el testimoni de dues professionals del sector, la llevadora especialitzada en maternitat, part i criança, Montse Albiol Rodergas, i la llevadora de l'Hospital Mútua de Terrassa, Carme Monja. Monja defineix la seva feina dins del Servei d'Atenció de la Salut Sexual i Reproductiva del CAP de Vall d'Oreix com un espai que ofereix acompanyament a la dona en l'àmbit de la planificació familiar, entesa des de la seva vessant més àmplia. Així, a banda de l'acompanyament en l'embaràs i postpart, el servei també assessora sobre mètodes anticonceptius i malalties de transmissió sexual, problemes relacionats amb la sexualitat i coneixement del propi cos. Com a llevadora que ha acompanyat una gran quantitat de parts, en canvi, Albiol Rodergas ofereix un gran ventall de possibilitats a les mares. Inquieta per naturalesa, aquesta llevadora, que també té la carrera d'antropologia, s'ha format en reflexologia podal, aromateràpia, rebozo i moxibució, entre d'altres. La Festa Major de Sant Cugat de 2026 tindrà lloc entre el 25 i el 29 de juny. Com marca la tradició, el pregó donarà el tret de sortida a la gresca. Doncs bé, enguany aquest discurs anirà a càrrec de la santcugatenca Gemma Puig, meteoròloga de 3CAT. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès aquest diumenge a través de les xarxes socials. I per acabar, passem a l'acte destacat de l'agenda, que aquest dimarts concretament se centra en una xerrada a càrrec de dues nutricionistes dels CAPs de Sant Cugat. Es tracta d'una xerrada que es titula Quan la digestió es complica, intoleràncies alimentàries i altres molèsties freqüents, que tindrà lloc a la Biblioteca Central Gabriel Ferrater a partir de les 7 del vespre. L'entrada és lliure, tot i que requereix inscripció prèvia a través del web de la biblioteca o del telèfon. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat. Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
Benvinguts una altra vegada al programa de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem el Francesc Orella.
La entrevista de este mes la dedicamos a una de las modelos y presentadoras más destacadas de nuestra localidad.
Me parece súper elegante, un coche de color cava. ¿A ti te gusta el color cava, Miguel?
Sí.
Avui entrevistarem a la Gemma Mengual.
De festa un dia amb les amigues també, si podíem.
Igual que jo.
Clar que sí, s'ha de fer això, s'ha de fer.
Nosaltres. Cada mes a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nosaltres som genials.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Empatia, sensibilitat i entrega són algunes de les qualitats que comparteix qualsevol llevadora, una especialitat de la infermeria que sovint s'associa al part, però que també té la funció d'acompanyar la dona en tota la seva etapa reproductiva, des de la primera menstruació fins a la menopausa. Amb motiu del Dia Internacional de la Llevadora, que es commemora el 5 de maig, Cugat Mèdia recull el testimoni de dues professionals del sector. La llevadora especialitzada en maternitat, part i criança, Montse Albiol Rodergas, i la llevadora de l'Hospital Mutuat de Terrassa, Carme Monge. Són dos testimonis que poden trobar a www.cugat.cat. El govern de Sant Cugat preveu aprovar inicialment durant aquest 2026 la modificació urbanística que possibilitaria la construcció del nou barri de Can Ametller, el darrer gran àmbit urbanitzable de Sant Cugat. El projecte, que ocupa unes 85 hectàrees, inclou la construcció de 5.500 habitatges nous, 3.200 dels quals de protecció oficial, prop del 60%, la cobertura de la línia ferroviària R8 i la instal·lació d'un intercanviador de ferrocarrils i rodalies al costat de l'Hospital General. La previsió és que el barri estigui acabat al voltant de l'any 2050, tot i que els primers edificis podrien veure la llum a partir del 2030. Respecte a l'avanç de modificació aprovat per l'Ajuntament el 2022, amb el vot favorable de 22 dels 25 regidors del plenari, l'actual projecte ha ampliat el nombre d'habitatges previstos, passant dels 4.000 anunciats pel tripartit als actuals 5.500. L'objectiu, segons ha explicat l'alcalde Josep Maria Vallès, és tancar el creixement de Sant Cugat, mantenint el model de ciutat i donar resposta a la necessitat d'habitatge assequible que té la ciutat. De fet, amb la construcció dels 3.200 habitatges protegits de Can Ametller, s'arribaria a la fita del 15% d'habitatge assequible al municipi. Tenint en compte que es calcula que un habitatge està ocupat de mitjana per 2,5 habitants, Sant Cugat podria créixer en uns 13.000 habitants amb la urbanització de Can Ametller. La primera fase de construcció s'iniciarà amb la cobertura de les vies del tren de la R8. Aquest espai esdevindrà l'eix central del barri amb una avinguda de 100 metres d'ample, amb espais reservats per al transport públic i rodat i amb zones reservades a l'activitat terciària i l'ús residencial. Els promotors del barri seran els encarregats d'assumir el cost del cobriment de les vies, mentre que l'intercanviador, que, com us dèiem, estarà ubicat a tocar de l'Hospital General, és responsabilitat del Ministeri de Transport i Mobilitat del Govern espanyol i de la Conselleria de Territori de la Generalitat de Catalunya. De fet, el projecte de l'intercanviador ja compta amb una dotació econòmica de 36 milions d'euros aprovada el passat octubre. La Festa Major de Sant Cugat d'aquest 2026 tindrà lloc entre el 25 i el 29 de juny. Com marca la tradició, el pregó donarà el tret de sortida a la gresca. Enguany, aquest discurs anirà a càrrec de la santcugatenca Gemma Puig, meteoròloga de 3CAT. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, aquest diumenge a les xarxes socials. Berguedana de naixement, però santcugatenca d'adopció, Puig és llicenciada en física i s'ha convertit en una de les professionals més populars de la televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio amb les seves cròniques del temps. És l'única dona de l'equip de meteoròlegs de la televisió i la ràdio públiques. Més notícies. L'esplai Pica-Roca vol tenir un espai propi i estable on desenvolupar la seva activitat. L'entitat, que aquest any celebra 4 dècades de trajectòria, ha protestat aquest dissabte davant de l'Ajuntament per exigir un local digne que garanteixi la continuïtat del projecte. En un comunicat, l'esplai defensa que presta un servei educatiu i social al poble i que, per tant, el consistori hauria de facilitar unes instal·lacions adequades. No estem demanant un cap luxe, segons apunten. Actualment, l'entitat desenvolupa l'activitat a la Unió Santcugatenca, un espai amb el qual se senten còmodes, però que consideren insuficient per cobrir totes les seves necessitats. L'esplai compta actualment amb entre 70 i 80 infants i joves d'entre 6 i 17 anys i una assemblea de 22 monitors. I els castellers de Sant Cugat celebraran Sant Ponç aquest cap de setmana, coincidint amb el 30è aniversari de la colla. Entre aquest divendres i diumenge, els gausacs preparen diverses activitats, amb el plat fort diumenge a la plaça d'Octavià, la 18a diada de Sant Ponç. Dissabte també hi haurà una cita destacada amb l'actuació castellera a la plaça de Barcelona. També han programat concerts, àpats populars i activitats per a tota la família. A més, el Sant Ponç d'enguany representa la primera gran actuació casa per als nous caps de colla, Marina Ponç i Miquel Torregrossa. I acabem explicant-vos que el Gimnàstica Sant Cugat ha finalitzat en el lloc número 23 a la Copa del Món, disputada aquest cap de setmana a França. Un total de 29 equips de 15 països diferents han disputat la cita mundialista. L'equip santcugatenc ha apostat per una coreografia del nou àlbum de la cantant Rosalía. 8 gimnastes de les 13 que integren el conjunt han participat en les diferents actuacions. La responsable d'estètica, Tania Muller, ha destacat la bona feina de les gimnàstiques que han creat aquest equip després d'algunes temporades sense competir. Segons ha explicat, el repte proper és classificar-se per la nova Copa del Món que es disputarà a mitjans de juny a Kazakhstan. Amb aquesta notícia acabem, com sempre el recordem, que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast, Sant Cugat.
Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Empatia, sensibilitat i entrega són algunes de les qualitats que comparteix qualsevol llevadora, una especialitat de la infermeria que sovint s'associa al part, però que també té la funció d'acompanyar la dona en tota la seva etapa reproductiva, des de la primera menstruació fins a la menopausa. Amb motiu del Dia Internacional de la Llevadora, que es commemora el 5 de maig, Cugat Mèdia recull el testimoni de dues professionals del sector, la llevadora especialitzada en maternitat, part i criança, Montse Albiol Rodergas, i la llevadora de l'Hospital Mútua de Terrassa, Carme Monja. Monja defineix la seva feina dins del Servei d'Atenció de la Salut Sexual i Reproductiva del CAP de Vall d'Oreix com un espai que ofereix acompanyament a la dona en l'àmbit de la planificació familiar, entesa des de la seva vessant més àmplia. Així, a banda de l'acompanyament en l'embaràs i postpart, el servei també assessora sobre mètodes anticonceptius i malalties de transmissió sexual, problemes relacionats amb la sexualitat i coneixement del propi cos. Com a llevadora que ha acompanyat una gran quantitat de parts, en canvi, Albiol Rodergas ofereix un gran ventall de possibilitats a les mares. Inquieta per naturalesa, aquesta llevadora, que també té la carrera d'antropologia, s'ha format en reflexologia podal, aromateràpia, rebozo i moxibució, entre d'altres. La Festa Major de Sant Cugat de 2026 tindrà lloc entre el 25 i el 29 de juny. Com marca la tradició, el pregó donarà el tret de sortida a la gresca. Doncs bé, enguany aquest discurs anirà a càrrec de la santcugatenca Gemma Puig, meteoròloga de 3CAT. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès aquest diumenge a través de les xarxes socials. I per acabar, passem a l'acte destacat de l'agenda, que aquest dimarts concretament se centra en una xerrada a càrrec de dues nutricionistes dels CAPs de Sant Cugat. Es tracta d'una xerrada que es titula Quan la digestió es complica, intoleràncies alimentàries i altres molèsties freqüents, que tindrà lloc a la Biblioteca Central Gabriel Ferrater a partir de les 7 del vespre. L'entrada és lliure, tot i que requereix inscripció prèvia a través del web de la biblioteca o del telèfon. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Així que vinguin les tempestes i el mar arribi allà on ha d'estar, serà quan tothom tingui pressa per voler canviar el demà. I ens diran que és normal aquells que parlen però que mai no fan cas, predicant per demà monstres de ferro que reflexen la realitat. Pots sentir-ho, la terra de cendres i un trist sospir al despertar.
música a Ràdio Sant Cugat.
She's coming down. She didn't know what she was headed for. And when she found what she was headed for, it was too late. She's coming down. She found a mountain that was far too high. And she found out she couldn't fly. And it was too late. Now it's too late. She's gone too far. She's lost the sun. She's coming down. She wanted truth, but all she got was lies. Came the time to realize that it was too late. She's coming down. She didn't know what she was headed for. And when she found what she was headed for, it was too late. Now it's too late. She's gone too far. She's lost the sun. She's coming down. She's coming down too many mountains and not enough stairs to climb. Too many churches and not enough truths to find. Too many people and not enough eyes to see. Too many lives to lead and not enough time. She's coming down. She didn't know what she was headed for. And when she found what she was headed for, it was too late. She's coming down. She wanted truth, but all she's got was lies. Came the time to realize it was too late. Now it's too late. She's gone too far. She's lost the sun. She's come undone.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el dèficit en inversió pública de 50.000 milions d'euros que Foment del Treball veu acumulat a Catalunya en els darrers 16 anys. La patronal catalana alerta que aquest forat bloqueja centenars de projectes que veu prioritaris, com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. És per això que l'entitat empresarial exigeix als parlamentaris que remin tots en la mateixa direcció a l'hora de plantejar les seves demandes al govern espanyol. La Cambra de Comerç augura la creació de 10.000 llocs de treball si Catalunya aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca en un informe que analitza les oportunitats que genera el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat. Vaticina un creixement econòmic de 1.000 milions d'euros anuals. A tot això, el director de Fundipau, Pablo Aguiar, ha alertat sobre els efectes negatius per a les polítiques socials que veu en aquest eventual gir d'inversió. Ho ha dit el Notícies en Xarxa.
Resulta molt inversemblant pensar que incrementar any rere any, com anem fent en els darrers anys, la despesa militar mundial no ens portarà a un lloc terrible. I precisament el que hauríem d'intentar és reduir aquesta despesa militar i dedicar aquestes despeses a rodalies, habitatge, sanitat o educació.
Els darrers atacs de l'Iran al Golf Pèrsic han trencat la treva a l'Orient Mitjà i això torna a impactar en l'encariment del petroli. La Unió Europea té damunt la taula la petició d'estats membres com Espanya d'aplicar impostos als beneficis sobrevinguts per la guerra a les grans empreses energètiques. De moment, els 27 aposten per mesures temporals i selectives per contenir la inflació, que no s'estanqui la producció ni s'encareixin més els preus. Ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa Roberto Gómez Calvet, professor d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València.
Si estamos pensando una medida de beneficio generalizada, sería un error. Se tienen que beneficiar aquellos sectores que están realmente más perjudicados. Porque aquí lo que no se trata no es de ocultar el problema. El problema es claro y es que hay una escasez de recursos y que no podemos estar consumiendo el mismo diésel que consumíamos hace 3 meses. Entonces, esas medidas tienen que ir localizadas hacia autónomos, hacia familias vulnerables y aquellos que realmente están pasándolo peor en esta circunstancia.
Avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona dissabte en ple carrer a Esplugues de Llobregat. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar els fets mentre el govern els ha deslligat del jihadisme davant de les especulacions que s'han fet. Els sindicats del Servei d'Escombraries de Girona mantenen la vaga indefinida després que hagi fracassat l'últim intent de mediació entre la direcció de l'empresa i els representants de la plantilla. Els efectes de la protesta ja es noten en bosses de brossa que s'acumulen als carrers a les portes de la celebració del Temps de Flors aquest cap de setmana. Ho acabem de saber, el programa Hospital de Proximitat, coproducció de TV Mataró i la xarxa audiovisual local, ha estat distingit amb el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat. El rebrà Exaequo amb el Diari de Sabadell. Els premis es lliuraran el 19 de maig. I dels esports, la victòria del Sevilla en el duel que ha tancat la 34a jornada ha complicat encara més la situació a la taula de l'Espanyol i del Girona. Els blanquiblaus tenen ara 3 punts de marge sobre el descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús que marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, queden situats només 2 punts per sobre de les posicions de descens. Avui, la flama del Correllengua agermanat arriba a l'Alguer, després d'un recorregut de gairebé 1.500 quilòmetres i una 80a de parades que han unit tots els territoris de parla catalana. I d'aquí, el pas següent serà Brussel·les, aquest dissabte 9 de maig, Dia d'Europa, quan la flama es plantarà davant del Parlament Europeu. En parlarem tot seguit amb Pau Emili Muñoz, portaveu del Correllengua agermanat 2026.
Notícies en xarxa, edició matí.
Passen 4 minuts i mig de 8:45 del matí. És el nostre tema de portada. Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió pública en infraestructures acumulat en 16 anys a Catalunya. Un import amb què se sufragaria el centenar de projectes que la patronal considera prioritaris, com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. Per tot plegat, el lobby reclama unitat als grups parlamentaris per crear un front comú a Madrid. Ens informa la Carina Bellvé.
Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
Aquest dèficit d'infraestructures és alarmant, és profundament indignant i al mateix temps també és absolutament intolerable. Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva.
Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat a Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del Pla de Rodalies.
Seguim, doncs, parlant de Rodalies perquè avui es recupera el recorregut complet de l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Pel que fa a l'R3, avui es restableix el servei ferroviari entre Ripoll i Ribes de Freser, que encara continuava tallat pels treballs de manteniment. D'aquesta manera, l'R3 circula entre la Garriga i Ribes de Freser. Resten tancats encara el tram nord fins a Puigcerdà i la Tor de Querol i el tram sud afectat per les obres de desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga i la reforma de l'estació de Montcada Bifurcació. Aquesta represa és una de les millores que esgrimeix el govern perquè aquest divendres s'acabi la gratuïtat dels bitllets de Rodalies. I Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols molt clars: l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. Ens ho amplia en Jordi Casino.
L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar, una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duc és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix, siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
En aquest sentit, el director de Fundipau, Pablo Aguiar, ha alertat sobre els perills d'aquesta escalada d'inversió en indústria militar en detriment de sectors com l'habitatge, els transports o la sanitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
Els veritables realistes som els pacifistes, perquè resulta molt inversemblant pensar que incrementar any rere any, com anem fent en els darrers anys, la despesa militar mundial no ens portarà a un lloc terrible. I és el que està passant els darrers temps, és el que de manera molt dràstica s'està produint els propers 4 anys a Europa, i precisament el que hauríem d'intentar és reduir aquesta despesa militar i dedicar aquestes despeses a Rodalies, a habitatge, a sanitat o educació, que segurament serien molt més productives i molt més útils per la població.
Doncs parlant d'escalada bèl·lica, l'Orient Mitjà ha tornat a disparar de nou el preu del barril del petroli, que s'ha enfilat més d'un 5,5% fins als $114. Precisament aquest impacte de la guerra a l'energia ha estat un dels temes de debat en la darrera reunió de l'Eurogrup a Brussel·les. Damunt la taula hi ha la petició que han fet Espanya, Alemanya, Itàlia, Portugal i Àustria d'un impost als beneficis de les energètiques per a la guerra a l'Iran. Sense entrar-hi en detall, el comissari d'Economia dels 27, Valdis Dombrovskis, ha parlat dels perills d'un increment descontrolat de la inflació i la baixada de la producció.
So we simply cannot afford to repeat the mistakes of the past.
Simplement no ens podem permetre tornar a cometre errors del passat. Per tant, és essencial que qualsevol mesura de suport sigui temporal, orientada i no augmenti la demanda energètica agregada. La nostra primera avaluació de les mesures preses fins ara pels Estats membres mostra que podrien fer-ho millor en dirigir-les a aquells més afectats.
També ho ha valorat el Notícies en Xarxa Roberto Gómez Calvet, professor titular de l'àrea d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València.
Si estamos pensando en una medida de beneficio generalizada, sería un error. Se tienen que beneficiar aquellos sectores que están realmente más perjudicados, porque aquí lo que no se trata no es de ocultar el problema es claro y es que hay una escasez de recursos y que no podemos estar consumiendo el mismo diésel que consumíamos hace 3 meses. Entonces esas medidas tienen que ir localizadas hacia autónomos, hacia familias vulnerables.
Avui passarà a disposició judicial el presumpte assassí d'una dona dissabte en ple carrer a Esplugues del Llobregat. Aquest dilluns a la tarda, unes 300 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament de la ciutat per recordar la víctima amb un minut de silenci. Després de la concentració, l'alcalde, Eduard Sanz, ha rebut una delegació de la comunitat xinesa amb representació de la família afectada. El consistori els ha ofert atenció psicològica i ajuts de tràmits amb el consolat. L'alcalde ha expressat el seu condol a la família i el rebuig al crim. També ha deixat clar que no tolerarà els missatges d'odi i que treballarà per la cohesió i la convivència. Mentrestant, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha transmès un missatge de tolerància zero contra la delinqüència i ha defensat la tasca de les forces de seguretat.
Doncs expressar el nostre rebuig complet a qualsevol tipus de violència, menys d'aquestes característiques, i que desitgem que fets d'aquesta magnitud no succeeixin mai més a la nostra ciutat. Pel que estan investigant en aquest moment els Mossos d'Esquadra, sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment, i per tant s'estan analitzant, tot i que està en secret de sumari, és el que es pot avançar.
Permetin-me enviar un missatge de confiança i d'agraïment al cos de Mossos d'Esquadra, a tots els cossos policials del nostre país, a les policies locals, als cossos i forces de seguretat que cada dia vetllen per la nostra seguretat, que cada dia vetllen en la lluita contra el delicte, contra la violència, i que de forma immediata varen poder detenir la persona que va perpetrar aquest brutal assassinat aquest cap de setmana i, per tant, poder-la posar immediatament a disposició de la justícia.
Just el govern descarta que aquest assassinat d'Esplugues estigui vinculat al jihadisme. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit a Catalunya Ràdio que el presumpte autor estava en una situació alterada i probablement patia algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb el jihadisme, i ha demanat no generar por ni fomentar l'odi. Esquerra Republicana considera que els fets són greus i ha demanat informació al govern, mentre el Partit Popular ha criticat el silenci del president Salvador Illa i n'ha demanat la compareixença al Parlament.
Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
I a les darreres hores encara hem conegut un altre crim. Una veïna de Salt ha estat detinguda per matar la seva parella en un garatge del municipi gironí. La dona, de 31 anys, s'ha entregat a comissaria després del crim i els Mossos han localitzat el cos de l'home amb signes de violència. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no consten antecedents entre tots dos. El cas està ara sota investigació. Menys d'un minut per arribar a 8:45 del matí, els sindicats del Servei d'Escombraries de Girona mantenen la vaga indefinida després que hagi fracassat l'últim intent de mediació entre la direcció de l'empresa i els representants de la plantilla. Els efectes de la protesta ja es noten amb bosses de brossa que s'acumulen als carrers a les portes de la celebració del Temps de Flors aquest cap de setmana. El comitè exigeix una negociació real i efectiva i es mostra contrari al fet que els increments salarials d'una empresa privada es carreguin, diuen, a diners públics provenents dels impostos de la ciutadania. La plataforma 03 fa una crida a la vaga aquest dijous a les escoles Bressol de Catalunya. Reclamen un finançament públic estable que permeti millorar els salaris, reduir les ràtios d'alumnes i un accés gratuït a les famílies. En té més detalls l'Esther Minguell.
Una vintena d'entitats del món educatiu i social, entre elles els sindicats, formen part d'aquesta plataforma que considera essencial l'etapa educativa dels 0 als 3 anys i reclama a l'administració una inversió digna. El col·lectiu reivindica una equiparació de les condicions laborals a les d'altres etapes educatives i una aposta clara per l'educació inclusiva en aquesta franja d'edat. Georgina Rius és membre de la plataforma 03.
Volem una baixada de ràtios urgent, ja que això totalment impacta en el benestar i les condicions de les criatures i de les treballadores. Volem també la universalitat i la gratuïtat per tal de que totes les famílies i tots els infants que així ho vulguin i ho necessitin puguin accedir a un 03 digne i que estigui blindat i que tothom pugui garantir que aquella escola funciona amb uns mínims que haurien d'estar regulats des del departament.
La plataforma 03 ha convocat vaga aquest dijous a centres públics i privats. Es fa a escala estatal i hi haurà manifestacions a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona que acabaran a les delegacions del govern. El dia 20 de maig el col·lectiu tornarà a fer una aturada a tot Catalunya.
I tres centres educatius de l'Urgell han comunicat al Departament d'Educació la seva voluntat de no participar en el pla pilot que preveu la presència d'un mosso de paisà als instituts. Els centres que ho han demanat són l'Institut Costa Freda de Tàrrega, el Ribera d'Ondara d'Agramunt i l'Oplà d'Urgell de Bellpuig. El pla pilot també incorpora un quart centre de la comarca, l'Institut Manuel de Pedrolo de Tàrrega, la direcció del qual declina pronunciar-se sobre si manté o rebutja la seva participació en el pla. I la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, ha anunciat que el govern aprovarà una línia de finançament addicional de 55 milions d'euros per ajudar els serveis socials dels ajuntaments. D'aquesta manera, els permetrà demanar ajudes que destinaran a serveis com, per exemple, l'atenció domiciliària o reforços en l'àmbit de la infància. També permetrà ajudar en els dispositius extraordinaris que s'han habilitat en el procés de regularització de les persones immigrants. Així ho ha explicat la consellera Martínez Bravo.
Reivindiquem aquesta necessitat a l'àmbit social de coordinar-nos, de recolzar el món local, perquè no se'ns oblida que l'àmbit local, els alcaldes i les alcaldesses estan a la primera línia, són els que estan centrats veritablement en l'atenció de les persones i el govern de la Generalitat està totalment compromès a estar al seu costat i finançar els serveis públics perquè puguin tenir aquest component d'excel·lència al qual aspirem i caminem dia rere dia.
6 de cada 10 persones amb asma greu no controlen la malaltia i això els provoca una pèrdua important de qualitat de vida. Tenen una probabilitat alta de fer una baixa laboral un cop l'any. Per tot això, en el Dia Mundial d'aquesta malaltia, avui 5 de maig, les especialistes fan una crida als pacients a seguir els tractaments i demanen a les administracions protegir els més vulnerables. Per exemple, lliurant els entorns escolars del trànsit rodat. En té més detalls la Maite Polo.
A Catalunya, unes 40.000 persones tenen asma greu i moltes més, unes 360.000, pateixen la malaltia en altres fases. Totes, excepte les més lleus, s'han de medicar de forma continuada i molts pacients no en són conscients. Ho ha explicat a la xarxa la pneumòloga Ana Sogo de la Societat Catalana de Pneumologia del Parc Taulí de Sabadell.
Tienen poca conciencia de enfermedad crónica y asma no se cura. Una predisposición a la inflamación bronquial ante determinados agentes, con lo cual les cuesta mucho entender que para estar bien no se puede dejar el tratamiento de golpe, ¿no? Hay gente que tiene miedo efectivamente a los efectos secundarios, piensan que los corticoides inhalados pueden pasar a la circulación sistémica y que pueden producir efectos, ¿no? Más allá del pulmón, pero esto es falso.
Aquesta primavera i la passada, l'elevada pol·linització ha fet augmentar els nous casos d'asma i també contribueix a desencadenar-la la contaminació. L'asma és la malaltia respiratòria crònica més freqüent als països desenvolupats.
I abans d'arribar a les 9 en punt, és temps dels esports, com sempre, com cada dia, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
Bon dia.
Un Espanyol i un Girona que estan una mica més a prop de les places de descens.
Sí, l'Espanyol és a 3 punts i el Girona a 2, tot plegat després de la victòria del Sevilla ahir davant la Reial Societat en la jornada, en la 34a jornada de Lliga. Una victòria que ha deixat, com dèiem, ha complicat la situació dels equips catalans, de tots dos. Els blanquiblaus són ara 3 punts per sobre del descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús, que és qui marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, sumen 38 punts, 2 per sobre del descens i a 4 dels desitjats 42 en què se fixa la teòrica salvació. L'equip de Mitchell no jugarà fins dilluns, quan visitarà el Rayo, que esgota les opcions d'obtenir una plaça europea. Barça, Reus i Vilassana jugaran aquesta setmana els títols de les Champions masculina i femenina d'hoquei patins. Les fases finals es disputaran de manera conjunta a la localitat portuguesa de Coimbra. Els blaugranes no debutaran fins dijous en els quarts de final contra l'Sporting de Portugal. L'equip, que arriba a la cita després de tancar la fase de grups en la segona posició, viatja amb la intenció de sumar el títol continental per 23a vegada en la història de la secció. Sergi Aragonès i Marc Grau expliquen com ho afronten.
És terra hostil, no? El Sau dirà que ja haurà més gent de la seva part, però també crec que l'última que va guanyar el Barça la va guanyar en territori Portugal, no? Llavors és un al·licient més a anar convençuts de que es pot fer. Anem a tornar el títol cap a Catalunya i penso que amb l'ambient no ens ha d'influir per res.
Crec que hem fet una fase regular de la Champions molt bona. Teníem moltes ganes, ja que l'any passat no vam poder estar-hi. I res, anem amb molta confiança, estem treballant molt bé totes aquestes setmanes. Al final era un objectiu que teníem des d'agost i aquí som.
I el CPA Olot ja és a casa després d'aconseguir un nou èxit, l'hora a l'europeu de patinatge. És el 18è títol continental que suma l'equip de la Garrotxa, que ara vol arrodonir aquesta temporada guanyant també el Mundial. La patinadora del conjunt olotí, Júlia Casadevall, confia que la coreografia Soc Addicta encara sumarà més metalls aquest curs.
O sigui, hem pogut veure doncs, que durant la temporada ha anat molt bé, que tots els resultats han sigut doncs, òptims, per dir una manera, i a l'europeu sí que és veritat que hi havia els italians que s'incorporaven a la competició i sí que potser estaven una miqueta més nerviosos en aquest sentit per veure com serien aquests balls i com els puntuarien, i la veritat és que doncs, ha sigut un resultat molt bo igualment i ja veurem el Mundial a veure què acaba passant, però sí que és veritat que seguim tenint una diferència molt gran amb l'anterior.
L'Olot és un dels èxits del patinatge català en aquest europeu. 8 medalles catalanes, 4 de les quals han estat d'or.
Caram, sí. Només hem de felicitar-les, no?
I tant.
Molt bé, Cristina, fins demà.
Que vagi molt bé. Fins demà.
I en cultura us expliquem que avui la Flama del Correllengua Agermanat arriba a l'Alguer després d'un recorregut de gairebé 1.500 quilòmetres i una vuitantena de parades que han unit tots els territoris de parla catalana. I d'aquí el pas següent serà Brussel·les. El 9 de maig, Dia d'Europa, la Flama es plantarà davant del Parlament Europeu per reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea. Per començar a fer balanç, abans del punt final definitiu, parlem amb Pau Emili Muñoz. Ell és portaveu del Correllengua Agermanat 2026. Bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Avui, ho deia, la Flama arriba a l'Alguer després de 1.500 quilòmetres i una mobilització massiva. Quin balanç en feu? Quina fotografia deixa aquest Correllengua sobre l'estat d'ànim del país i de la llengua, està clar?
I de nosaltres creiem que Escorrellengua, la gràcia que té, sobretot, és que ha estat una iniciativa que ha nascut de manera propositiva, no? I sempre pareix que els catalanoparlants mos mobilitzem quan mos ataquen en temes lingüístics i, per tant, fas una manifestació per defensar-te i sempre es defensa de la llengua i tal, que això, òbviament, s'ha de fer. Però també trobava a faltar una iniciativa que fos això, de caràcter propositiu, lúdic, festiu, que hi convidés a participar tothom, i crec que això ha agradat molt a la gent. I a cada poble que passàvem hi havia centenars de persones volent-ho la flama, participant en els actes. Hi havia pobles que només et travessaven pel mig sense fer parada i tot així, hi havia gent esperant només per veure la flama passar, i la veritat és que ha estat molt, molt emocionant tots aquests dies.
Pau Emili, el recorregut culminarà el 9 de maig davant del Parlament Europeu. Quin valor té portar la flama i el missatge al cor de les institucions europees? Què pot aportar un gest tan visible en un moment polític com l'actual i esperant que el català sigui oficial a Europa?
Bé, en realitat, és a dir, es Correllengua, nosaltres el vam pensar fins a l'Alguer, que és el darrer territori de parla catalana que mos faltava per acabar es Correllengua, i després sí que se mos va proposar això d'anar a Brussel·les, i clar, és a dir, els territoris de parla catalana, els països catalans, estan dins Europa, se parla una llengua que és el català, i el català no és oficial a Europa, i això... però és que és una cosa que hem assumit com a normal i no ho és, perquè si és una llengua que se parla dins Europa hauria de ser oficial com tota la resta. Llavors és un reclam de l'oficialitat d'Europa, crec que és molt important perquè li dona una seguretat jurídica en el català que necessita, i per tant, com el van proposar anar allà per fer un darrer acte, etcètera, m'ho va aparèixer una idea fantàstica i estic molt contents de poder-hi anar.
Doncs nosaltres ho seguirem també i contents de que hi pugueu anar. Pau Emili Muñoz, gràcies per atendre'ns i bon dia, bona feina.
Moltes gràcies a vosaltres.
I en l'àmbit de la comunicació us expliquem una notícia que hem conegut aquest matí, i és que el programa Hospital de Proximitat, coproducció de TV Mataró i la xarxa audiovisual local, ha estat distingit amb el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat. El rebrà ex aequo amb el Diari de Sabadell. El Premi Nacional d'Honor ha recaigut en l'empresari i locutor radiofònic Justo Molinero. Els premis es lliuraran el 19 de maig a Sabadell, en la segona cerimònia consecutiva que tindrà lloc fora de Barcelona. Doncs amb aquesta bona notícia per la part que ens toca, us diem adeu fins demà a les 7 del matí. Que vagi molt bé el dia. Adeu-siau.
La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral,
que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consum, el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera prensada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
Perquè la teva salut és el nostre futur.
Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
Acabes de parir, però tu no tens el nen al costat, perquè se te l'han endut, perquè l'han d'ajudar, no?
Realment, nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures aniria tot bé, quanta ajuda necessitarien. Si et posaves a pensar massa enllà, podia ser que embogissis.
Bart, baixa amb els pantalons, para el cotxe i baixa amb els pantalons perquè el nen surt. I el nen va sortir en un pujo només.
Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps
a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat.